Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Al llarg de la història sempre hi ha hagut un país que, per la seva fortalesa econòmica i militar, ha actuat com a potència hegemònica. Des de la Segona Guerra Mundial ho han estat els Estats Units, però des que moltes de les seves multinacionals van deslocalitzar bona part de la producció a la Xina, s'ha creat una interdependència amb el país asiàtic. Ara els Estats Units i la Xina són enemics o competidors? Què en pensen els xinesos i els nord-americans del carrer d'aquesta relació? Benvinguts al Mapa Mundi.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món. Amb Quim Olivares.
I have requested this television time tonight to announce a major development in our efforts to build a lasting peace in the world. As I have pointed out on a number of occasions over the past three years, there can be no stable and enduring peace without the participation of the People's Republic of China and its 750 million people.
El 15 de juliol de 1971, Richard Nixon explicava en aquest discurs televisat que no hi podia haver una pau duradora i estable al món sense la participació de la República Popular de la Xina, i per això volia normalitzar les relacions amb el règim comunista. Nixon, amb una carrera política basada en l'anticomunisme, visitaria Pequín l'any següent, en el primer viatge d'un president dels Estats Units des de la creació de la República Popular el 1949. Washington i Pequín deixaven de ser enemics i es convertien en aliats comercials. Carles Brasó és doctor en història i investigador Ramón y Cajal a la Universitat Oberta de Catalunya.
Els Estats Units s'ha beneficiat dels costos de producció més barats de la Xina i la Xina s'ha beneficiat també d'exportar molts béns i productes als Estats Units. Això ha començat a canviar l'última dècada. I aquí entraríem en temes de, doncs, bueno, per començar, la crisi econòmica del 2008-2009 va representar, doncs, una caiguda de les exportacions xineses cap als Estats Units i també cap a Europa. I llavors això, doncs, la Xina va fer canviar una mica l'estratègia econòmica del govern i una mica es van desviar aquests béns i productes que abans s'havien exportat cap al mercat xinès i es va enfatitzar molt, es va promoure molt el desenvolupament del mercat xinès. Això s'ha anat agreujant en els últims 10 anys, ja amb el Covid i ara fa que la Xina, doncs, prioritzi el seu mercat intern i al mateix temps les empreses xineses s'hagin desenvolupat tecnològicament fins a estar a la mateixa alçada que les empreses nord-americanes i, per tant, hagin passat d'una situació de complementarietat econòmica i comercial a una situació de rivalitat i competència.
I aquesta dependència és asimètrica o simètrica? Qui necessita més l'ajuda de l'altre, per entendre'ns?
Depèn de com tu miris. És a dir, per exemple, si ho mires des del punt de vista del consumidor nord-americà, doncs hi ha una major dependència perquè la Xina produeix molts productes que exporta als Estats Units i el consumidor xinès, en canvi, consumeix pocs productes nord-americans. No? Hi ha aquest dèficit comercial que fa que Xina exporti molt més del que importa als Estats Units. No? Però, per altra banda, per exemple, la Xina depèn d'altres coses dels Estats Units. La Xina és un mercat, diguéssim, és una economia també que exporta no només als Estats Units, sinó a la resta del món. I per fer-ho necessita, doncs, d'institucions i de xarxes de suport que són finalment nord-americanes. El dòlar, però també, doncs, les bases militars nord-americanes, tot el, diguéssim, l'ordre internacional, no només econòmic, sinó també geopolític, està una mica fonamentat amb la seguretat que proveeix els Estats Units. Per tant, hi ha mútues dependències i no es pot dir que un país depengui més de l'altre, però sí que hi ha, segons a quins aspectes miris, hi haurà l'aspecte, per exemple, comercial. Doncs la Xina depèn menys dels Estats Units que a la inversa, però en altres aspectes és el contrari.
El 2018, el llavors president dels Estats Units, Donald Trump, va llançar una guerra comercial contra la Xina, va imposar aranzels a Pequín.
We've taxed China on $300 billion worth of goods and products being sold into our country, and China eats it because they have to pay it, because what they do is they devalue their currency.
Tenia fonament aquella decisió des del punt de vista dels Estats Units i deixant de banda qüestions polítiques internes? Creus que tenia fonament?
Des del punt de vista estrictament econòmic, crec que no, perquè els Estats Units, com dic, el consumidor nord-americà es beneficia dels menors costos de producció xinesos i, per tant, doncs, el fet de que s'estableixin aquests aranzels, doncs, el que fa és que el consumidor nord-americà pagui un preu més alt pels productes les que compra, per temes més, diguéssim, geopolítics, és a dir, menys econòmics i més polítics, sí que Donald Trump tenia motius per establir aquestes polítiques proteccionistes, no? La rivalitat, per exemple, en l'entorn de les empreses tecnològiques, les mútues sospites de que les empreses tecnològiques doncs, recapten informació dels ciutadans per fer-la servir per tot tipus d'objectius, no només econòmics, sinó també polítics, etc. Doncs tot això ha empès el president Donald Trump, d'alguna manera, a exagerar una rivalitat que ja existia des d'abans i el fet que Donald Trump hagi marxat no ha acabat amb aquesta rivalitat. És a dir, el nou president Biden ha mantingut en part aquestes polítiques proteccionistes, que en part també responen a unes polítiques també xineses que són estrictes en molts sectors econòmics.
Abans esmentaves les bases militars que té els Estats Units al voltant del mar de la Xina Meridional, des del nord al Japó fins a les Filipines. Aquestes bases tenen encara alguna vocació de protecció dels interessos comercials nord-americans a la zona, creus?
Sí, tenen una vocació de protegir els interessos econòmics i geopolítics dels Estats Units a la zona, però també s'ha de tenir en compte el moment en el qual aquestes bases militars es van produir. És a dir, és un moment en què és el final de la Segona Guerra Mundial, en la qual els Estats Units és el país hegemònic i les empreses nord-americanes també són hegemòniques, no? Proveint de béns i serveis i de productes d'alta tecnologia no només a Àsia, sinó també a la resta del món, a la resta del continent asiàtic, a Europa, Amèrica Llatina, Àfrica, etc. No? Què ha passat en els últims 10 anys? Que les empreses xineses, en molts d'aquests mercats, han agafat el protagonisme. I ara són les empreses xineses, la Xina és la principal proveïdora de productes en aquests tercers mercats. No? Però llavors es produeix una situació de desequilibri entre la realitat econòmica i comercial que hi ha al comerç global i aquesta xarxa de seguretat que ha estat, diguéssim, organitzada en un entorn econòmic de la Guerra Freda i que ara ja ha canviat, no? Llavors, aquestes bases serveixen per assegurar i per protegir els interessos nord-americans, però aquests interessos, diguéssim, cada cop estan, sobretot els econòmics, cada cop estan en una posició més debilitat enfront de l'emergència xinesa.
Estaries d'acord amb mi que la Xina i els Estats Units no són enemics, sinó que són competidors?
Sí, tot i que hi ha punts en els quals hi ha una rivalitat molt, molt forta. És a dir, en els punts, per exemple, doncs del control sobre el tràfic marítim al mar de Xina del Sud, l'estret de Taiwan, per exemple, hi ha punts on aquesta competència esdevé una certa rivalitat geopolítica. Llavors, bueno, les converses que tenen, per exemple, els presidents Biden i Xi Jinping, en la que es considera doncs, aquesta relació bilateral tan important, doncs han d'aconseguir que aquesta rivalitat o competència econòmica es mantingui dins del camp econòmic i polític i no arribi, diguéssim, a una rivalitat més dura, no? més agressiva.
Els Estats Units i la Xina són rivals, queda clar, però es percep aquesta rivalitat als carrers dels dos països? Anem a comprovar-ho. Anem primer a Pequín. Es nota aquesta competència amb els xinesos amb què has parlat, Francesc Canals?
Sí, de fet, els xinesos en general va una mica per generacions. Es percep molt amb el que són les generacions joves.
Francesc Canals, corresponsal de Catalunya Ràdio a Pequín.
Es nota molt el canvi de percepció que hi ha hagut en la mesura en què la Xina ha anat creixent i s'ha anat desenvolupant i s'ha convertit en aquesta nova superpotència del segle XXI. No? Això ho tenen molt clar i, de fet, els joves són molt més assertius com ho és avui en dia el govern de la Xina respecte als Estats Units. No? Si parles amb generacions anteriors, potser tens una mica la sensació de que s'ho miren amb una mica més de perspectiva i, per tant, doncs, com que van créixer o diguem, es van fer grans admirant els Estats Units perquè el que volien era semblar-s'hi, no? O ser un país ric, doncs tenen una visió potser més eclèctica. Però les generacions joves sí, són bastant conscients i molt, molt nacionalistes, no? I molt convençudes de que han de ser la nova potència respecte a aquesta potència que sempre ha volgut ser hegemònica.
Ara saltem als Estats Units. A Washington es percep aquesta rivalitat en els nord-americans amb qui has parlat, Francesc Garriga?
Jo et diria que no tant, perquè aquí, clar, històricament el gran rival ha estat Rússia, no? la Unió Soviètica. Clar. Els últims anys, a més, amb tot el tema de la intervenció a les eleccions per part de... que s'està investigant, no?, per part del govern rus, s'havia col·locat molt aquesta etiqueta d'enemic a Rússia.
Francesc Garriga, corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington.
I, per tant, a la Xina sí que és veritat que hi ha aquesta competència i que hi ha aquesta rivalitat, potser entre governs i potser a nivell comercial, però, en canvi, la gent, al dia a dia, sumat al fet que també hi ha una immigració xinesa molt important aquí i, per tant, la majoria de gent ja els assimila com a part també del país, no veig aquesta visió de són l'enemic. Jo crec que això aquí encara no ha arribat. Potser a mesura que vagi passant el temps i que Rússia desaparegui una mica més del mapa i sigui la Xina el país més potent, doncs potser sí que s'agafarà aquesta sensació, però no és el que jo he detectat.
A Pequín, Xangai, a les grans ciutats xineses en general, els ciutadans han adoptat l'estil de vida nord-americana, almenys ens ho sembla des d'aquí, em refereixo, no sé, articles de consum, gustos culinaris, ja són més propers als Estats Units que a la mateixa Xina, això passa a algunes grans ciutats?
La pregunta és molt interessant, perquè si tu et passeges, per exemple, per una ciutat com Xangai, que és una ciutat molt poc xinesa, en el sentit que és una ciutat doncs, construïda en el seu moment per les potències colonials, i per tant no tens la percepció d'estar tant en una ciutat xinesa típica com és el cas de Pequín, sí que és el cas de Pequín, que és la capital imperial i hi ha tots aquests edificis que recorden doncs, en tot moment que és la capitalitat d'aquest imperi, d'aquest antic imperi i actualment doncs, potència emergent. Hi ha bastanta diferència, però en qualsevol cas a tot arreu sí que hi ha aquest diguem, model d'estil de vida nord-americà. No és cert que això pugui diguem, esborrar el model de vida xinès, per exemple, a nivell culinari. És a dir, aquí sí, tothom li agraden les pizzas o li agrada la pasta o li agrada diguem, el que seria el Tex-Mex, eh? Però diguem, també va per generacions. La generació més gran això no ho toca, la generació jove està tot el dia menjant una mica de tot. Ara, és veritat que sempre els xinesos tornen a les seves tradicions i si et passeges, evidentment, per qualsevol gran ciutat, aquestes que hi ha Pequín, Xangai, Canton, Shenzhen, que està al costat de Hong Kong, si tu mires els centres comercials veus totes les marques, les mateixes que veuries a Barcelona o a Nova York, no? Però en qualsevol cas, hi ha coses que del model de vida americà que no són tan fàcils d'aconseguir a la Xina. Esclar, als Estats Units hi ha molt espai, tothom va en cotxe a tot arreu. Moltes famílies xineses també incorporen el cotxe en la seva vida diària aquí a la Xina i per exemple, l'Uber, doncs, aquí està àmpliament superat per l'Uber local, no? pel Titi. Llavors, això, o per exemple, Alibaba és més gran que Amazon, però en qualsevol cas, diguem que, tot i que visualment sí que s'assembla molt, o es pot assemblar molt als Estats Units, hi ha coses com, per exemple, la magnitud demogràfica que fan impossible que hi pugui haver el nombre de cotxes per habitant que té Estats Units, no? Perquè seria una bogeria.
Tornem als Estats Units. Allà són conscients els nord-americans que molts dels seus béns de consum tecnològic estan fets a la Xina?
Sí, la majoria són conscients i, de fet, hi ha fins i tot una mica un estudi sobre aquesta qüestió. I així com potser a Barcelona a vegades tenim la sensació que el producte xinès, sensació, és potser d'una qualitat més baixa, aquí als Estats Units no. Aquí als Estats Units es valora que moltes de les coses que ells fan servir es produeixen a la Xina i que, per tant, doncs, no té aquest concepte pejoratiu de ah, això és xinès, això serà barat o això serà dolent. No, és a dir, es valora en aquest sentit. És a dir, aquí el que sí que fan els americans molt és diferenciar el que és el govern de la Xina, que té una opinió molt negativa per part dels americans, i una altra cosa és el concepte del país Xina, que té com un concepte potser més neutre. I fan molt la diferenciació entre el que és el govern i l'Estat i una altra cosa, el que és el país i la seva gent i el que produeixen.
I canals, tenen consciència els xinesos que la majoria de ginys tecnològics que consumeixen els nord-americans i els europeus, també podríem dir, s'han fet a les seves fàbriques?
Sí, tenen consciència de la importància de la seva, diguem, capacitat manufacturera i més recentment tecnològica, no? De fet, és una cosa que es nota, aquesta influència en les grans marques nord-americanes que parlàvem fa un moment, doncs, per exemple, el model de vida, aquí tothom que pot i que té diners i que vol marcar estatus es compra un Apple, no es compren un telèfon xinès. Evidentment, els telèfons xinesos són la immensa majoria dels que compren la població, però tothom que té un cert nivell i que vol demostrar que és un triomfador a la vida, doncs, evidentment, té un iPhone. I, de fet, aquí iPhone està tenint rècords de vendes, no? iPhone està fabricat a la Xina i està fabricat per una empresa que té fàbriques a la Xina, però que és taiwanesa, que és Foxconn. Per tant, aquí la rivalitat també es torna una mica en complicitat, no? Per tant, el món és molt més global del que a vegades això que deia el Francesc Garriga, no? Que es diferencia entre el govern i el que és la gent, no? I això, doncs, aquí també passa, en certa manera.
És molt difícil generalitzar, Canals, però creus que en algunes coses els xinesos senten admiració pels Estats Units en general o no?
Bé, en bona mesura, el que més destaquen els xinesos quan hi parles així una mica i com veus els Estats Units, no? És una mica, el que ells valoren més és la llibertat en el sentit més ampli, no tant el vessant polític, que això els interessa menys perquè tampoc creuen que sigui una possibilitat versemblant aquí a la Xina, no? Però sí que el fet que la societat sigui molt oberta és el que més els agrada, de fet. Escoltem, si voleu, per exemple, la Sharon Zhao, que és una ex-estudiant, és a dir, és una xinesa que ha anat a estudiar als Estats Units pedagogia i que ara ha tornat.
He viscut 2 anys a Nova York, que és una metròpoli amb un ambient particularment lliure. Allà pot ser el que vulgui ser. Ningú criticarà la vida de qualsevol altra persona. Aquest tipus d'ambient m'agrada molt.
Sí, de fet, si us hi fixeu, la Sharon Zhao, si us hi fixeu, el nom que ens ha donat per citar-la quan l'hem entrevistat és el seu nom en anglès, que sovint és una forma que fan servir els xinesos, és un nom que trien a l'atzar. A vegades s'assembla al seu nom en xinès, però a vegades no. És senzillament un nom per relacionar-se amb tothom de fora de la Xina. I solen ser molt habituals noms que són en anglès i, diguem, molt americans. Si voleu, també podem escoltar la Liu Ye, que marxarà aviat a cursar un màster de química als Estats Units i veureu el que diu.
M'agrada com és d'oberta la mentalitat de la gent als Estats Units. El que em preocupa és que sigui legal tenir una arma.
Aquest és el gran problema que veuen els xinesos als Estats Units, que és la seguretat, el caos, una mica. I això també ve donat per la imatge que en donen el gran aparell de propaganda xinès.
I als Estats Units hi ha percepció que haurien de reclamar a la Xina més responsabilitat pel que fa als drets humans, com el Xinjiang, el Tibet o a Hong Kong, Garriga?
Sí, això sí que és, quan se'ls pregunta per la Xina i per les coses que els preocupen de la Xina, més que la competència o més que la rivalitat, parlen d'això, de la poca llibertat que tenen els xinesos, és a dir, que es veu com un règim opressor i que, per tant, aquí sí que... No sé si es reclama tant al govern americà fer alguna cosa per canviar-ho, però sí que es col·loca com el punt de fricció més gran entre el que ells consideren que hauria de ser i el que és la Xina. Es parla molt de drets humans, es parla molt de la llibertat individual. Segurament els americans no et sabran dir on ho passen malament els xinesos i no et diran exactament quines són aquestes ubicacions. De fet, hi havia un estudi de Pew Research que crec que, mira, tinc aquí les dades, un 20%, quan se'ls pregunta per la Xina, el primer que els ve al cap són drets humans i el 9% és la falta de llibertats. El 17% et parlen d'una dictadura comunista. Per tant, diguem-ne que la qüestió política i tot el que se'n deriva a nivell de ser una dictadura o un règim opressor, això sí que està molt clar.
Parlem de la premsa, i tornem a Pequín. La premsa xinesa, com tracta aquesta rivalitat Estats Units-la Xina, Canals?
Doncs, bàsicament, el que fa és, en la línia del que us deia, no? la idea que tenen els xinesos del que passa als Estats Units és que allò és el caos, no? I d'alguna manera, en els últims anys que hi ha hagut més rivalitat, més enfrontament entre els Estats Units i la Xina, en particular durant la presidència de Donald Trump, el que ha fet és que la gran aparell de propaganda, és a dir, aquí no hi ha pròpiament premsa, hi ha mitjans de comunicació, però aquests mitjans de comunicació pertanyen tots a un gran aparell de propaganda que sempre diu d'una manera perfectament homogènia el que el govern diu que han de dir. És a dir, no hi ha pròpiament gent que pugui exercir de periodista i aleshores el censuren, sinó que bàsicament la instrucció és vertical, no? Ve de dalt a baix, i per tant els mitjans diuen el que el govern vol dir. I la imatge que el govern dona dels Estats Units és una mica caos, mort i destrucció. És una mica, hi ha gent disparant a les escoles, clar, no hi ha massa elements positius, no? Excepte quan hi ha algun acostament, perquè hi ha una cimera o aquest tipus de coses, aleshores doncs, això es desdibuixa una mica. Però en general la percepció que pot tenir un xinès que no tingui un VPN, és a dir, que no pugui saltar-se la cibermuralla i llegir mitjans de comunicació de fora de la Xina, doncs evidentment la sensació que té és que el sistema xinès, aquest sistema autoritari en què no hi ha drets com reclamarien els americans ni llibertats, però sí que hi ha seguretat, doncs és un sistema que funciona millor, no? Funciona, és més efectiu i més estable que no pas, diguem, aquestes anades i vingudes dels Estats Units, sobretot, per exemple, l'exemple que et posen de seguida és el de la pandèmia, no? És a la Xina s'ha sabut controlar bé, a fora no, perquè els nord-americans volen tenir molta llibertat, però aleshores, a l'hora de posar-se una mascareta, no se la van posar, però això no va bé pel que és la pandèmia, no? És una mica la visió que donaria el govern, no? És a dir, aquí el control serveix per fer coses bé, no només per reprimir, o no, mai per reprimir les llibertats, sinó perquè aquí aquesta societat és una societat cohesionada que treballa conjuntament per la millora social, material de tots els xinesos.
Que van tots a una, diríem, no? Has dit VPN? Què és exactament això de VPN, Canals?
Bé, són aquests sistemes, que són aplicacions que es baixen al mòbil, que permeten evitar la censura d'internet. Aleshores, diguem, tècnicament és que el telèfon mòbil o l'ordinador no es connecta a un servidor xinès, sinó que es connecta a un servidor de fora de la Xina i, per tant, doncs, es pot veure tot el que veiem nosaltres en condicions normals. És a dir, aquí a la Xina és l'única manera de saltar-se la censura a internet, no? El que es coneix com la cibermuralla, que són tots els continguts prohibits a internet, que els xinesos no poden veure.
I són clandestins?
O els que vivim aquí.
Disculpa'm, Canal, són clandestins?
Són, de fet, sí, són, de fet, no, estan prohibits, han estat prohibits més d'una vegada, i el govern intenta que no es puguin utilitzar. De fet, si un ciutadà aquí és enganxat tenint un VPN en el seu mòbil, doncs sí, és multat i pot tenir conseqüències penals, diguem, però clar, és veritat que també són 1.400 milions de persones, no totes utilitzen VPN ni de bon tros. És una ínfima minoria la població xinesa que utilitza un VPN per poder llegir en anglès o en altres idiomes i mitjans de comunicació, saber el que passa fora, no? Diguem, és l'única manera que les persones, sobretot, els xinesos que sobretot han estat a fora, que han anat a estudiar, com aquestes dues noies que hem escoltat, doncs, evidentment, fàcilment és fàcil pensar que utilitzin de tant en tant un VPN, no? Almenys per saber una mica què passa fora i què es diu a fora de la Xina. I aleshores la pressió de l'aparell de propaganda aquí dintre és tan forta que moltes vegades els mateixos xinesos volen saber què diuen els altres de la Xina, però també la imatge que té la Xina, quan miren els mitjans de fora, diuen, ui, això no em quadra gens amb el que diem nosaltres, no? No m'acabo de creure massa tampoc el que diu el New York Times, no? I que tots aquests mitjans i nord-americans i anglosaxons, Europa, estan sempre criticant a la Xina, no? I això, doncs, acaba sent percebut com que la Xina és la víctima d'una mania persecutòria per part del que són les antigues potències colonials, no? Això també és un relat força alimentat pel govern.
Has esmentat el New York Times. Garriga, la premsa nord-americana com tracta la rivalitat Estats Units-Xina?
Clar, aquí sí que hi ha un focus molt posat els últims anys en aquesta rivalitat i, per tant, els mitjans més seriosos en parlen sovint i fan fins i tot investigació al voltant dels drets humans i tot plegat. Després tenim la versió més trumpista de l'espectre comunicatiu, que aquí van afegir durant la pandèmia doncs la culpabilització xinesa, la identificació de Covid amb Xina, i per tant tot això també va generar que una part de la societat vinculés la Xina amb aquesta qüestió negativa de la Covid com si fos un arma que els xinesos s'havien empescat per atacar Occident. Clar, al final els mitjans de comunicació americans aquí sí que hi ha aquesta llibertat de premsa i, per tant, cadascú pot tenir una mica la seva línia, però la Xina es tracta com això, com el rival, com la potència rival, però des d'un punt de vista sobretot comercial, des d'un punt de vista sobretot de competitivitat i en aquests aspectes. I després se'n fa una fiscalització, que és el que potser la Xina no volen que els seus habitants vegin o llegeixin, la fiscalització al voltant de tots els drets humans. És veritat que és un tema, un tòpic, que diuen aquí, bastant habitual a la premsa el parlar de què passa a la Xina o de què fa la Xina.
La Xina i els Estats Units es necessiten mútuament en l'àmbit comercial, malgrat que són competidors amb una forta rivalitat geopolítica. Una altra cosa són els ciutadans corrents dels dos països que s'ho agafen d'una altra manera i que, en general, no perceben aquesta rivalitat. Acabem aquí. Gràcies per seguir-nos. A reveure.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.